A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest dijous 30 d'abril. Doncs, per tancar aquest mes d'abril, res, jo preparant la tertúlia em deia avui com faig introducció i m'ha vingut una idea dels còmics quan érem joves. Jo tinc les quatre fantàstiques avui, perquè soc minoria completa i no sé per quina cantonada començar. Ho faré d'esquerra dreta per fer-ho a l'inversa. Clàudia Conill, benvinguda.
Molt bon dia.
Tu, bueno, instagramer, tiktoker, empresària, creadora de continguts...
El que vulguis.
El que vulgui, no? Ho agafem com bé. D'acord. Bueno, al teu cantó, i estic molt contenta de tenir-la aquí, molt contenta de tenir-la aquí, o sigui, jo poso el femení també, o sigui, ja em transmuto perquè us tinc aquí. Sibet Lluc, tu vas escriure el llibre El silenci de la broma. Estic molt contenta, insisteixo, eh? Estic molt content que estiguis aquí avui amb nosaltres. Benvinguda. I canvio de bando, doncs ja aquí ja tinc tertulianes més acostumades, per dir-ho així. Sandra Cano, tu ets la presidenta de l'AXRA, benvinguda.
Gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-te aquí. I per acabar, Mònica Martínez, repeteixes, per dir-ho així, tertúlia, per dir-ho així?
Sí, repeteixo sí. Una altra vegada.
Tu psicòloga i també doncs, fundadora de Stop Bullying. Doncs, sí. Avui dediquem el programa, i us explico perquè els que agafeu l'antena ara, malauradament el dissabte dia 2 de maig és el dia de l'assetjament o del bullying. Curiosament, dius, ostres, posem una paraula anglesa perquè sona més guai, no? Dius, però això que ho diguis en anglès o en català o en castellà o en l'idioma que sigui no sona res de guai, perquè malauradament existeix.
Exactament, el significat és el mateix, no? Diríem assetjament escolar, no? I lamentablement tenim un dia específic per fer commemoració a totes les persones, nens i nenes, que ho pateixen.
Sí, i bueno, aquí no ha sigut el cas, no? Però malauradament en països veïns, i hem tingut la visita del copríncep, hi han hagut en establiments escolars, malauradament nois i noies que s'han tret la vida degut a l'assetjament, al buit i a totes les
Quindorra
circumstàncies.
També,
A Quindorra no.
Home, hi ha una nena que es va tirar per un pont, no sé si se'n recorda, però tenim molt poca memòria.
Jo no me'n recordava.
Fa uns anyets, sí. Això.
Ara com has dit, m'ho he recordat, sí, però també se m'ha... De veritat, a mi també se m'havia...
Sí, la van estar buscant en helicòpters i la van trobar al riu. Després no, ningú va dir obertament que havia estat per això, però sí va ser per això, perquè era una nena que va patir assetjament escolar en una escola d'aquest país, fa 3 anys, em penso que va ser. Sí, a Quindorra també passen aquestes coses. El que passa que, bueno, o les blanquegem o no sé, és que no ho sé.
Bueno, el silenci no és la millor opció, com deies tu, Silvet, en el teu llibre, pels reculls que tu, Claudi, hi vas contribuir, perquè justament doncs, aixecar la veu, parlar-ne, pares, institucions, o sigui, hi ha molts mecanismes, però, caram, no és senzill.
No, és bastant complicat, perquè, clar, pots dir-li a un nen, si veus alguna cosa, digue-ho, però que nen té por també que li passi, no? O que després els adults no se'l creguin. Vols dir, no típic de són coses de nens. Llavors els nens moltes vegades callen, o els adults igual, per treure la importància.
Clar, quan has fet el recull de relats, malauradament és la paraula, però, o de testimonis, per dir-ho així, clar, hi ha coses segurament més esferridores altres que dius, ostres, i tant de temps, o el que ha tingut que aguantar aquest nen o aquesta nena fins que arribi al punt que diu, ara prou.
Que hi ha un cas que a mi em va sobtar molt, que és un nen a qui li van amenaçar amb una navalla a l'escola.
Sí. Que dius, perdona, aquí a Andorra una navalla a l'escola de què? I imagina't com vivia aquest nen des d'aquell dia fins que va poder marxar a graus superiors.
Sí, déu-n'hi-do.
I casos que els hem blanquejat, però sí, perquè tenia que ser un llibre que ningú ens pogués dir en cap moment que no podia estar com a llibre consulta en un centre educatiu, d'acord? Però hi ha casos que una mare inclús es va enfadar, diu, és que el meu testimoni és aquest, jo no vull que me'l suavitzis, no vull que me'l canviïs, però clar, era un tema d'un mestre que feia assetjament, sí. I coses heavies, i vam dir, hem de suavitzar-ho perquè si no, als sistemes educatius aquest llibre no entrarà com a llibre consulta. I s'explica la història, però s'ha suavitzat perquè sigui per tots els públics, perquè ningú no pugui pues, bueno, buscar-nos les vores, no? però hi ha hagut casos que s'han hagut d'aquest i un altre pues, suavitzar una mica. No s'ha perdut al fons del relat, perquè el relat era el que és, però ostres, i no són relats, hi ha alguns que són de fa temps, però hi ha alguns que no són de fa gaire, i aleshores... És un llibre que per mi és el fidel testimoni de que no només t'ho pot fer un company, també t'ho pot fer un entorn, t'ho pot fer un mestre, sense donar-se compte pot fomentar que passin aquestes coses. És veritat que avui en dia tenim grans professionals en el sistema educatiu, però hem de vigilar perquè els desgraciem la vida a aquests crios. I a més, aquest testimoni concret, aquest cas concret, jo el conec, sóc amiga de la seva mare i d'aquest crio, i a aquest crio li han fotut la vida en l'aire. És un tio que ara deu tenir uns 26 anys i bueno, pues ell va fent la seva vida, però el van anul·lar com a persona.
Clar, el que dius tu és el fons, Sandra, i la forma. Exacte. Que dius, el fons és un, ara, de quina forma ho expliquem per tampoc desvirtuar-ho.
Exacte.
Però trobar, diguem, les paraules justes adequades, tampoc perquè no sigui massa xocant, però tampoc sense, diguem, esvair la realitat de la cosa. Això, Mònica, tu per la teva part professional, a vegades és el més difícil, fer un símil situació paraules i com rebateixo la situació o ajudo la persona, sense tampoc tornar-li a fer reviure el moment, perquè això és el clar, moment més traumàtic també.
Clar, el tema és que sempre ens centrem molt en el tema de la víctima, però no hem d'oblidar que moltes vegades molts assetjadors han sigut també assetjats. Aleshores arriba a un punt que quan l'entorn de les persones adultes no li donen un espai per escoltar-lo al nen o la nena, llavors al final pues, es defenen com poden i al final acaben sent assetjadors. Llavors hem de tindre en compte que això també s'ha de cobrir una mica, perquè de vegades sí que ens oblidem de que necessiten ajuda també aquests nens i nenes. Llavors, quan un adult no dona l'espai perquè es puguin justificar o puguin explicar el que els està passant, pues els diuen això, no? Neguen lo evident, lo típic de sempre estàs igual, sempre t'estàs queixant, són nens molt massa sensibles, que és un comentari que moltes vegades fan els adults, aquest nen és que és massa sensible, sempre està queixant-se i plorant, no? Llavors, aquí com a adults també hem de prendre consciència de no normalitzar la violència que està passant a nivell de les escoles.
Sí, perquè diguem la primera reacció, i ho comentava abans d'entrar a antena, nosaltres genèticament tenim un sistema que està pensat doncs, des d'una evolució prehistòrica, per dir-ho així, d'autodefensa, de supervivència i tal, i clar, potser el factor número 1 és em defenso, amb violència.
Clar.
Que és el factor, diguem, doncs, supervivència que torna a ressorgir, per dir-ho així.
Clar, exactament. Nosaltres com a persones tenim dos sistemes quan tenim de defensar-nos, o la huida o la lluita, i això ens queda dintre del nostre cervell primitiu. Aleshores tens dues opcions. Quan ja al final ja estàs fart de que et faiguin coses, al final un nen què passa? O no parla mai i acaba amb un problema com el que hem dit, no? Una depressió o un trastorn de qualsevol cosa mental, o directament al final pues, agredeix perquè és l'única resposta que té. Si no els hi donem eines, llavors tampoc saben què fer.
Clar, això, Clàudia, tu que ho has patit, però sense arribar segurament a baralles monumentals, per dir-ho així, però clar, una estirada de cabells, una estirada de roba, una reflexió, dius, ostres, al cap d'un rato dius la guitza continua, però al final, mira, et fotré una plantofada, per dir-ho així, i acabem la història.
Clar, a mi, per exemple, el meu cas, jo vaig tindre la sort que molta gent no és la solució, no trobo que és, però a mi m'han canviat de col·le i per coses de la vida el meu avi es va posar malalt i me'n vaig anar d'Andorra al cap d'un temps. Aleshores, quan va passar tot el conflicte, jo vaig tindre molta sort, vull dir, també era un moment de la meva vida on jo segurament tampoc era la millor persona perquè va ser els anys que mons pares es van separar. I a mi ja m'havien arrastrat pel pati, pels cabells, el gener i tal i qual, que no dic que el gener sigui el demoni, però on a mi vaig tindre la mala experiència. Exacte. I el problema ve arrel de que jo un dia vaig vestida de tal manera que la mestra em diu que jo no puc anar vestida així amb el meu cos. Anava amb una samarreta més crop i un pantaló bombatxo d'aquests alts, que jo no podia anar ensenyant al Melic, que jo no tenia cos per això, clar, va dir davant de tota la classe, davant de tot, i es va perpetuar el clar que a la Clàudia li podem dir gorda. Claro. I jo no he sigut mai de les que es queden molt quietes, o sigui, jo sóc una peleonada de naixement, vull dir, però no et penses que de pegar-me, sinó d'en plan, pues deixa'm en pau, o no sé què, o em posava a la defensiva, o potser també entres en un rol de victimitzar-te, de ja no em relaciono amb ningú perquè total no sé què, no? Això que vaig tindre és aquell any, els meus pares es separen i per coses de la vida em toca anar al que avui en dia és l'Àgora. Allà era una classe de 10, tot està molt controlat, tot està molt vigilat, suposo que els meus pares devien informar de la situació, estic allà un parell d'anys i me'n vaig a Reus. I a mi em dona això la capacitat de reinventar-me com a persona. Ningú em coneix, ningú sap qui sóc, per què tinc que ser la mateixa que Andorra, no? Diguéssim, ja no, com que aquí m'ho creia molt, no? I venia inclús els caps de setmana i m'ho tornava a creure, no? Perquè, bueno, doncs el que dèiem abans aquest noi de 26 anys, que és normal, en plan, a vegades fa falta sortir de l'entorn per dir, soc molt més que això, o el que m'han dit o el que m'he cregut que soc, no? Però vull dir, jo tinc molta sort, jo crec que el meu és un cas d'èxit, de saber-te sobreposar, però no tothom té la mateixa sort, no? Llavors jo vaig fer el meu testimoni, però el meu, en comparació dels que surten al llibre, vull dir, el meu és una petita anècdota que per casualitats de la vida me'n vaig en sortir, la veritat. Vull dir, jo no vull pensar que hagués sigut de mi si m'hagués quedat a l'entorn del gener, en aquell moment, amb el paper que jo ja havia agafat dins de l'escola, saps?
La frase que diré potser no és la més adequada, però m'hi fa pensar, és que en totes les dificultats neixen oportunitats.
Totalment, no, segurament. O almenys jo ho ubico així, perquè jo ara miro el meu passat i miro la meva actualitat i dic, pues que bé estic, no? En plan, i que bé tot. I també m'ha fet superforta el fet d'haver patit això, els comentaris a xarxes, o sigui, l'assetjament gratuït que hi ha a xarxes, simplement perquè tu penges un vídeo... Sí,
tu ets molt sensible.
Soc moltíssim sensible, però no vull imaginar-me si no hagués passat tot això...
Te mueres.
Me muero, perquè jo és que de veritat, en plan, jo penso, ostres, jo hi ha coses que veig a internet que em semblen supergreu, com coses que parlava Marc i fora d'antena, no? Jo no he anat als comentaris i he posat, pues que vergüenza, no, pues tu sabràs el que fas, vull dir, i veure la gent que pam, pam, avui en dia, o sigui, aquest mes faig 30 anys i l'últim vídeo que vaig fer menjant, no aquest, no, l'anterior, a TikTok, perquè a TikTok és on més n'hi ha impunitat més que a Instagram, és Snorlax, que és un tipus de Pokémon que és supergordo, no? O no sé què, saps? En plan, que ja van a buscar el què, el com. Pues imagina't entre nens petits que tampoc tens consciència ni res, no? Llavors, ostres, jo crec que les xarxes han potenciat, sincerament, aquesta impunitat a l'hora de dir els que ens sembla, i potser les noves generacions que ja són natives, doncs també ho han inclús normalitzat més. Què vols que... No sé, em dona aquesta sensació, perquè ja saps que sóc germana gran de 6, i m'expliquen a vegades cada cosa que dic, ostres, jo tinc la sort que potser d'això, però jo ho veuria molt més complicat ara que a la meva època, eh?
Del que dius, i clar, Silvet, tu fent el llibre, hi han relats més actuals i també doncs, de fa més anys, però clar, a la nostra generació, per dir-ho així, o la de la Clàudia, xarxa social, no hi havia mòbils, per dir-ho així, estàvem resguardats que ho arrossegàvem cap a casa també, això.
Sí, la sort és que no teníem xarxes socials i les poques que existien, tipus el 20, tot això no es feien servir per això, era més postureo. Però sí que és veritat que jo, per exemple, sortia de l'escola i no em volia trobar ningú de l'escola al carrer. I hi havia tres o quatre que vivien a prop meu i la meva mare em deia, vés a comprar, i jo no volia anar a comprar. Però sí, home, ara he de sortir i enfrontar-me a aquesta gent de nou. No vull. I em posava a plorar i m'inventava que em feia mal algo, no sé, trucava al meu pare per dir-li no vull anar. I com aquest, jo tenia una amic que li passava el mateix. I després el meu germà m'havia d'acompanyar tot arreu perquè jo no volia anar sola. Saps? Ah, ja t'acompanyo jo a comprar, no passa res. Saps? Però clar... En aquella època no hi havia xarxes socials, però potser sí que hi havia la por aquesta, segons on, més Andorra, que és molt petit, i tothom es coneix, de dir, vale, durant les vacances sí, tranquil, però durant l'època escolar, després de classe o els caps de setmana, era una mica complicat també, eh?
I encara, tu has tingut un germà que ha pogut tenir una certa empatia o comprensió? I...
Sí, però és que el meu germà també el van assetjar.
També?
Llavors el meu germà li deies alguna cosa i et pegava. Jo no, a mi em deies alguna cosa i amagava el cap o me n'anava a plorar al bany i que no em veiessin plorar o el que fos, però el meu germà era d'armes tomar i els seus amics també, quan em veien a l'escola m'agafaven i em portaven amb el meu germà com, tu, ven pa'cà, vés a veure el teu germà.
Clar, cada situació i cada casuística és una miqueta, diguem, no diem particular, però té el seu mecanisme. El que dèiem just ara, Mònica, clar, problema societat actual, nois ja 8, 9, 10 anys ja tenen un mòbil, amb tota l'abast d'informació que poden tenir, si està filtrat o no filtrat, això ja és una altra cosa. Sort que hi ha hagut doncs, Andorra Telecom, que ha decidit fer una proposta, ja és un petit pas, direm així. Però clar, arribarem com a països que es prohibirà les xarxes socials a partir de 16 anys o 15 anys o tal, seria potser l'altre vens a prioritzar, per dir-ho així.
A veure, jo estic una mica a favor de que la prohibició ha d'anar acompanyada amb educació, tant, però no solament pels nens, sinó també pels pares, pels adults, sobretot, i després les escoles, Perquè si no és que anem coixos. Vull dir, és que prohibir algo ens passarà com fa molts anys quan van prohibir el tabac, fumar als espais públics, per exemple, no? n'hi havia gent que respectava, però després què passa? O quan van prohibir el tabac, ara tothom sabem que el tabac és super nociu per la salut, però quants anys ens ha costat, eh? Llavors jo crec que ha d'anar de la mà, no?, aquesta regularització de les lleis i després la prohibició, però amb acompanyament. Si no, crec que estarà tot bastant limitat. És el meu parer.
Sí, Sandra, el tema de les pantalles hem parlat moltes vegades i malauradament la cosa, com deia la Clàudia, no? Sort que segons èpoques no hi ha hagut, però avui dia la mínima ja, segons on es publica i es republica i es reparteix, la cosa ja es fa viral i d'un detall pot ser més que empíric, per dir-ho així.
Sí, aviam, s'ha de legislar, això està clar. El ser humà és molt torpe, vull dir, i la prova està amb els pipicans i els ADNs. Fins que no han multat, la gent no ha recollit les caques dels gossos. Som així, el ser humà som torpes. Però com legislem? Perquè, aviam, fomentem els policies de balcó perquè tu vas a un restaurant. És que jo ho veig, el papa, la mama amb el mòbil, la nena, la trona amb el mòbil. És que clar, mi hijo no lee, però i tu lees? El teu fill és el reflex de lo que tu fas. És a dir, tu lo que no pot ser és que te'n vas a un restaurant per tindre un temps d'oci, un espai de família, i fotre-li la pantalla al crio. És que la culpa és teva. I després et multarem a tu perquè no, és que jo penso que hem de fer un reset i reeducar tota la societat. Està tot malament. És que està tot malament, és que te'n vas amb un avió, és que el nen s'ha d'avorrir, és que el teu fill s'ha d'avorrir, és que el teu fill ha d'aprendre a frustrar-se i ha d'aprendre a autogestionar ell el seu temps. No pot ser que perquè el teu fill no s'avorreixi li donis una pantalla, que no, senyors, que és que no. És que ja no és un tema de mòbil, és de pantalles, és d'hores de Netflix, és d'hores de jocs que estan allà. No sé, el Cinexin, la pantalla aquella que escrivíem i borràvem, que ara no em surt el nom. És que tot sí. Això no hi és. És que no, tenim un problema. És que anar a un restaurant amb colors i una llibreta, com feia jo amb la meva filla, ja no es fa. Aleshores tenim una mica el resultat, o estem, pues, lo que hem anat cultivant. Legislar, sí, és necessari, clar que és necessari pels que venen darrere, però i els que ja hi són? Què faràs un nen que ja està a TikTok i que ja té no sé quants seguidors i que està fent... Que tenim crios amb 8 anys que fan skincares, que tenim ja els pediatres, els pediatres que estan derivant els nens als dermatòlegs, però que estem bojos, estem en una societat que tot això no és normal. Que les ungles que porta la Clàudia les vol una nena de 8 anys i se li posa, el pare li posa les ungles, perquè ho ha vist en pantalla. És que tenim un problema que serà més gran com no comencem a ser destralers, però amb els pares, no amb els fills, senyors. Que tu fas una xerrada i resulta que venen els pares, els quatre pares de sempre. Tenen els problemes no venen. Pues no sé, és que jo crec que potser s'hauria de legislar i fer un carnet de pare, de no sé... És que no sé, però jo, les trucades que rebem a l'associació és que són subrealistes. És que hi ha trucades que dius, és que tio, no m'alegro, però és que t'hi has ficat tu.
És que també hi ha un problema, perdó que em posa aquí al mig, hi ha un problema generacional que és els boomers, no, diguéssim, tots heu tingut fills, d'acord? Entengueu-me, els que han tingut fills. I aquests han nascut amb fills que, si els has tingut joves com els meus pares, són mig natius, o els has tingut 10 anys després, són completament natius. O sigui, jo ho veig amb la meva parella, l'Aleix, que li trec 6 anys, és una locura les coses que ella arriba a saber i dic, només ens portem 6 anys i sembla com si tingués un nen petit que em diu, mira, t'engego i això, i com els meus avis a l'època. O sigui, fent el DVD, no sé, no sé. Pues a vegades amb l'Aleix jo flipo coses que dic, jo no les sé, i són 6 anys de diferència. Claro. Aleshores, són pares que no han nascut amb tot això, però els seus fills sí. Aquests pares no coneixen ni la realitat que estan visquent els seus fills al telèfon. Jo espero que la meva generació, o la de l'Aleix, o la de la Silvet, que sí, que ja són plenament conscients de tot el que implica, i a mesura... Jo l'he tingut al mòbil a partir de l'insti, o a partir del col·le. Amb els nostres fills jo crec que serem molt més estrictes, molt més... que la generació boomer, que com no ho han tingut i era una cosa nova, tampoc sabien els mals, són la primera generació de pares que els seus fills han tingut xarxes socials, que s'han exposat a internet, que parlen en privat sense que algú truqui el telèfon a casa i no puguis escoltar des de l'altre telèfon, no? Com feien els avis antigament, i sabis qui està trucant al teu fill almenys, qui ets, te'l passo, no? Tot això, hi ha molts pares que no saben ni qui són els amics dels seus fills, i ho sé pels meus propis germans, que dius, ostres, em perdo. Aleshores, jo espero que la meva generació, o la següent, quan tinguem fills, o tinc el pressentiment de que serem molt més estrictes que ells, que no, tampoc sabien les conseqüències de tot això que acarrearia, no? Però bueno, que som una mica cafres els humans, així que no ho sé. Però és el que m'agradaria pensar, la veritat.
Això et dona per fer un segon llibre, eh?
Sí, totalment. Sí,
perquè del que acaba de dir la Clàudia i el que ha dit la Mònica abans i la Sandra, em dius, jo m'estava dient que és una reestructuració societal de fer una guia del pare, fer una guia del fill...
I de les persones en general.
Exacte, i aniré fent un encís més lluny i agafant, diguem, pinzelles del Manuel Digest de, per dir-ho així, drets i deures, per dir-ho així.
Sí.
Però no us ha passat a vosaltres? Jo, mira, l'altre dia me vaig a fer una cosa meva de que et cuides, ¿vale?, que és un moment de relax, i resulta que tens a la tia del costat que està allà amb el mòbil, no, perquè no sé què, i clar, està amb la videotrucada, està fotent uns crits que dius, te la quedes mirant, i la mires dues vegades i dius, és que si li dic a sobre, jo sóc dolenta,
sí,
però que estem vulnerant els espais dels demés.
Està en una realitat paral·lela, aquesta senyora.
No, però no és aquesta, és que passa moltíssim.
Al gimnàs, sí. Mira, que li han hagut de ficar cartellets.
Home, però hem arribat a un punt que, no sé, o la gent, no sé...
No, i és veritat, que parlen com si estiguessis allà a sol.
Clar, i tu dius...
I hi havia amb els mòbils, saps? Com tu estàs fent exercici, suant com un pollo, no vols que et vegi ningú, i tens el del costat fent de postureo, i tu surts al darrere tot ai, suat.
Sense dir-te, escolta, que gravo,
et fa res.
Vale. No sé, jo crec que amb el tema dels mòbils i el que dèieu abans del bullying, abans, és que el bullying abans tenia horaris, perquè no hi havia les pantalles, ara ja no hi ha horaris.
Això és el més diguem preocupant i inquietant, perquè no té horaris ni períodes, perquè dius bé, s'acaba la temporada escolar, per dir-ho així, arriben vacances, siguin les de Nadal, les de Pasqua, les de Carnaval o les d'estiu, dius, i la cosa segueix.
Sí, clar, això és el ciberassetjament, no? És aquella cosa que fiques a les xarxes, aquella imatge, o entre companys, no? Entre iguals, parlem. Lo típic, un per fer la punyeta amb un altre, lo típic, passa una imatge d'un tercer i a partir d'aquí comencen els problemes. I això, la veritat és que jo crec que n'hi ha bastanta consciència, però és que encara tenim que fer molt soroll amb això. Perquè tu, jo normalment, quan fem els tallers o el que sigui, pels nens, pel ciberassetjament, i els hi comentes el mal que fan les imatges, sí que et miren, ja ho sabem, però bueno, una vegada que estan allà, per la pressió de grup, comencen a manipular... per exemple, amb la suplantació d'identitat o al millor amb una fotografia la modifiquen amb intel·ligència artificial i el que fan és matxacar amb un tercer. I a partir d'aquí, pues això, a veure, això amb una edat d'una adolescència, pues et fa pols. Vull dir, mentalment, a nivell de salut mental, estem rebent molts usuaris que estan amb aquesta problemàtica i quasi la majoria dels casos venen amb temes de pantalla. I després sí que revises una mica els pares a veure com ho estan gestionant i és que si els hi ha anat de les mans. Jo crec que no són conscients la majoria de pares de la nostra societat dels efectes secundaris de les pantalles. Jo vull pensar això, eh?
Sí, el que comentava abans, quantes persones hem vist anant a menjar, a estiuejar o on sigui, dius, doncs, els pares dinant o sopant i el nano davant de la tablet, doncs... En el seu món absorbit, per dir-ho així.
Però i els pares, entre ells, és que cadascú amb el seu mòbil, que dius, tio...
Jo normalment amb això li dic que li donen el xumet digital al nen. Llavors és una manera de, bueno, abans li dones un xumet i ara li dones la pantalla, no? I ja està. I així no molesta, no? I et deixa tranquil.
Sí. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar doncs, la Sandra Cano, la Mònica Martínez, amb nosaltres, la Clàudia Conill i la Silvia Lluch a la tertúlia.
La tertúlia. Amb Enric Font Bernat.
Aquest pa em recorda la infància. Aquests dolços em transporten a un altre món. Amedupen, la teva fleca cafeteria en camp. Vine cada dia pel pa i la pausa. Tasta pans d'autor deliciosos, pastissos exquisits, tot artesà. Amedupen, a Encamp, forn de pa i cafeteria.
FEDA i la Universitat d'Andorra impulsen una beca per fomentar la presència de dones en els estudis d'informàtica. Una oportunitat amb ajuda per a la matrícula, suport econòmic mensual i estades formatives a FEDA durant els estudis. Si ets dona, resident a Andorra i vols estudiar informàtica, aquesta beca és per a tu. El termini per presentar la teva sol·licitud finalitza el 15 de juny. Més informació a feda.ad.
Tornem a la tertúlia, amb, com he dit, entrant a l'habitació, a l'emissió i a l'habitació de l'estudi amb les quatre fantàstiques. Dèiem, estàvem avui sobre una tertúlia específica sobre l'assetjament. Malauradament, doncs, data el 2 de maig, doncs, que és el dia dedicat a això. Referent a això, doncs, l'Associació de Joves de Risc, heu, com l'any passat, si no recordo malament, concurs fotogràfic, doncs, no direm, no sé si dir denunciar-ho, fer-ho més públic, incentivar-ho, com ho podem definir, de lluitar contra, per dir-ho així.
Bueno, és un concurs fotogràfic que, a més, l'any passat van tindre queixes perquè era només al sistema educatiu i hi havia gent que volia participar i demés. És tothom, pot participar tothom, no hi ha franges d'edat, no hi ha res, l'únic pues, que sí, són un màxim de dos fotos i és plasmar allò que no es veu, és fer un concurs, pues, això. Hi haurà tres categories, els premis estan valorats en 300 euros, que com sempre, com que segurament farem èxit i tenim molts patrocinadors i demés, hi hauran més premis, i després pues, serà el toc de sortida de la campanya nostra, que com vam fer l'any passat, la dels eslògans, pues, això, després la foto pues, es publicarà en xarxes, es faran enganxines que es repartiran per fer en tema de prevenció i demés, i la idea pues, és aquesta, pues, plasmar en una fotografia algo que representi el patiment d'algú o l'assetjament, o com tu creus que és. I aleshores pues, és penjar-ho a Instagram. Ja que les xarxes i les eines aquestes ens van en contra, pues, també ens volem aprofitar, no? O s'envia per correu electrònic o es posteja etiquetant l'associació, es triaran 10 de les finals i després pues, bueno, pues, ja veurem quines seran les guanyadores. I jo crec que serà un èxit com l'any passat, que la veritat van haver vora de 200 eslògans, va ser una locura, perquè a més els joves, tot el sistema educatiu va participar, ens van ajudar i va ser èxit total, i nosaltres creiem que també pot ser una manera de a les xarxes, pues, que la gent vagi sensibilitzant-se amb aquestes fotos, no? És una manera de durant un mes pues, la gent va veient aquestes fotos que es postegen i això, que són dos fotos per persona, però bueno, si després la gent posteja més, pues, bueno, pues, què farem?
Ara que parles
no prohibirem això, eh? Claro, no prohibirem, pues, les dues primeres que han entrat clar. Seran les dues que entraran, però no prohibirem i ja està, serà durant un mes i el concurs comença el dia 2, acaba el dia 24, la selecció de finalistes i votacions serà el 25, el 26 i el 27 i l'entrega de premi serà el 28 i serà algo xulo, com va ser l'any passat, serà xulo i participatiu i que vinguin pues, tots els secretaris d'Estat que puguem i gent que representa la ciutadania.
Parlant de foto, em venia al cap, i segurament tots, quan us ho diré, tindreu el flash immediatament, aquella noia afgana que va fotografiar el Steve McCurry fa molts anys enrere, amb els ulls verds, va tornar a fer una foto de la noia perquè la va trobar anys després, sí. També, però bé, per què no que potser aquest primer concurs de foto que es faci, doncs la foto sigui... prou, no diria impactant, reivindicativa per dir-ho així, sí. Perquè quedi doncs justament doncs, no diré com referent, no? Però sobretot sí. En memòria doncs, de la situació, és una miqueta doncs, sí. el leitmotiv o diguem la finalitat d'aquest concurs.
Home, nosaltres tenim molta fe amb els joves sobretot, amb tothom, però els joves sempre no deixen de sorprenir-nos.
Sí, això dels joves, la seva imaginació a vegades és més que desbordant.
Sí.
Bueno, parlant de... Malauradament no sé si és imaginació desbordant o no, era una notícia, ho comentava abans d'entrar al programa, hi ha hagut, doncs, a veure, entre noies de joves, 10, 11, 12 anys potser, al Prat del Roure, malauradament una d'elles més malparada, perquè aparentment doncs, ja ha tingut lesions amb una costella trencada, dius, Déu-n'hi-do ja que en aquestes franges d'edats arribem en aquest punt. O sigui, a mi m'ha quedat bastant impactant la notícia. Dius, ostres, aquestes edats ja...
A mi el que més em sobta és això, cada vegada anem com una mica amb edats més
avall.
Més primerenques, exactament. O sigui, 11 anys, no sé el que pensareu vosaltres, però amb 11 anys encara estàs ben bé acabat la primària, no? Ben bé.
Sí, entres en sistema, però el sistema entre, francès, sí.
Sí. Sí, a veure, per lo que jo he pogut llegir, sé que ha sigut una alumna de l'escola andorrana d'Escaldes. I, clar, ha passat al Parc del Roure. Vull dir que possiblement, bueno,
hem de prendre consciència de que això pot passar a qualsevol puesto, però sí que hem de prendre consciència i començar una mica a trencar el silenci quan passen aquestes coses. Per què? Perquè l'assetjament, quasi la majoria de vegades, pues queda com amb el llibre, no? Amb el silenci de la broma, queda amb un silenci. I si no comencem a fer una mica de rebombori dels casos que n'hi ha i sempre ho amaguem a baix de la catifa, pues al final pues això tampoc té un impacte, no? A nivell social, i crec que és important, és molt important donar veu amb aquestes situacions.
Sí, per a, no sé si per franges d'edat t'has trobat, tu, Silvet, quan preparaves el llibre, amb casos també d'edats, doncs, no diuen tan primerenques, però voltant 10-11 anys, i generalment potser és més quan l'adolescència arriba que el tema hormones està, doncs, en ebullició, tant noies com nois, que el conflicte és més important.
Sí, hi ha un cas molt semblant a aquest, a part, no arriba baralla, però gairebé, d'un noi també a l'institut, que acaba d'entrar feia poc a l'institut, i el perseguien després de l'escola, l'esperaven a l'autobús, l'assetjaven a l'autobús, quan ell s'esperava l'autobús següent perquè ja no agafava l'escolar, que abans teníem el del transport escolar, i bueno, pues agafo el de línia. L'esperaven perquè sabien on vivia, a prop de casa seva, s'havia d'amagar als comerços de prop, saps? Fins que va parlar amb els seus pares, però va estar mesos i mesos, si no va ser un curs sencer, que em va dir, a veure si arribo a casa bé o avui em faran altra banqueta o em donaran així un parell de cops, saps? I tenia aquesta edat, més o menys, una mica més, potser. És a dir, fa temps també passava, aquest noi deu tenir la meva edat, més o menys, ara, però passava menys, potser, o se sabia menys, també.
Sense donar noms, el llibre el vas presentar l'any passat, si no recordo malament. Entre, no ho sabem, no vull una estadística del número de lectors, però has tingut un feedback de persones que l'han llegit i dius, ostres, doncs el fet de llegir-lo per jo o algú o el comentari ha fet que ha sorgit un assetjament d'una persona i que l'ha revelat i doncs l'ha solucionat? Has tingut ecos?
Sí que em va escriure una persona, perquè em van escriure al TikTok, que es va comprar el llibre, ell no, la seva mare va comprar el llibre, i ell el tenia per casa i el va començar a fullejar, i es va adonar que ell estava fent mal a una persona només de riure's d'aquesta persona. Uh-huh. I va anar a parlar amb aquest nen i li va dir, oi, mira, que no ho feia, no sabia que podia passar-te això o tal. I com que ell mateix va adonar que era un assetjador, i veient els llibres, perquè clar, és gent adulta, que parla molta gent d'aquí, ja són adults, i diu, ostres, potser sí que m'estic passant una mica i no és tan divertit el riure'm dels altres. I va anar a parlar amb sa mare i em va escriure per dir-me això.
Bueno, això jo, per mi jo ho interpreto com un èxit, perquè la resolució pot ser per els dos bàndols, tant la persona, com deia molt bé la Mònica abans, que ella ha patit assetjament i voluntàriament o involuntàriament, per la frase, la brometa o el detall o l'expressió o el que fos, molesta la persona, com la persona que està assetjada i ho pateix.
És que hi ha moltes vegades que els assetjadors, sobretot quan són incitats per altres o perquè tenen por de que els hi passi, no s'adonen
la pressió
de que dir riures d'algú perquè, no sé, avui porta el cabell malament o porta la roba més lletja, no? I tu rius i dius, ah, però no passa res. No li estic dient res dolent, no li estic pegant. I no se n'adonen de que potser sí que passa, saps? Perquè, clar, com que estan en aquest grupet que tothom riu, mm-hmm, doncs fa gràcia.
Sí, això en el teu relat, Claudi, és el que deies, no? Quan els dos bàndols, no?, que et vas trobar a tua classe, els a favor teu no diem en contra teva, però que no estaven amb les teves opinions, per dir-ho així.
Bueno, clar, òbviament, però clar, ja si després, és el que et dic jo, un adult dona raó a una part, ja està tot perdut. I en aquestes edats, el sentiment de pertinença, i són adults també, perquè veus cada persona,
senyora,
és increïble. O sigui, hi ha gent que es mou pel sentiment de pertinença i moltes vegades ha assetjat més per no ser assetjat, uh-huh, i salvar-nos una mica les esquenes, per dir-ho d'alguna manera, que per realment tindre com la mala intenció o, uh-huh, la mala llet de, ah, sí, no, pues si se'n riu, pues potser jo també així, pues no sé que se'n riguin de mi. Imagina que, no tens un criteri molt desenvolupat, no? Jo sí que és veritat que si tornem una mica a la notícia d'abans, jo tinc una pregunta a fer, i és, on eren els avis, els pares, els adults, vigila, perquè jo no sé, per mi qualsevol persona de menys de 16 anys, o sigui, amb 14, jo què sé, potser és debatible, però menys de 14, jo no sé què fan sols a...
No, sí que poden estar en els parcs.
Jo ho sento molt, no, però sí. jo no els deixaré... Bueno, jo no, en
plan... Bueno, però també hi ha el tema de la conciliació familiar, la gent està treballant, potser és en un moment que estan entre un canvi d'una activitat i una altra.
Clar, clar, aquí tenim un problema.
Que no el vull justificar,
no, no, no,
però
exacte,
bueno.
Exacte, no, però això, dic, aquí tenim un problema i a més és que és un fet real. Andorra cada vegada n'hi ha més d'immigració de països més llunyans, em refereixo més llunyans de l'altra banda del món, que moltes vegades no es porten als avis, no? I aquí abans hi havia també la figura dels avis per dinar, la de... i aquests nens també m'ho trobo, sobretot al pas de la casa, els nens que hi ha pel poble sempre són els mateixos que tenen el pare treballant i la mare en... centres comercials o botigues, o sigui, de cara al públic, de 10 a 8, i ells surten del col·le a les 5 o a les 4, i al pas n'hi ha activitats justes, vull dir, en plan, o t'agrada el que n'hi ha, o no tens res a fer, i aquesta gent no té avis, ni té tiets, ni té ningú, perquè quasi tots són fills d'immigrants, i també està pujant una generació aquí a Andorra sense aquest recolzament familiar darrere, i sí que jo ho veig, sobretot, almenys parlo del pas, que és quan els veig, sí, que estan bastant desemparats, vull dir, sempre estan els mateixos 8-10 nens que sempre, pues, no tenen on anar a acabar l'escola, o perquè potser no volen a les activitats o perquè no els agraden, no? Però...
o perquè no arriben econòmicament.
O també,
aquí està,
també.
La economia fa molt, eh? Sí.
Exacte, aleshores doncs, els tens tot el dia, nevi, plogui o faci sol, pel carrer del Pas.
Jo, tornant a aquest cas, crec que, primer, que són menors, que hem de ser curosos quan parlem de menors, i després, que és una, que tots tenim responsabilitat en tot, però a mi el que em sobta és llegir aquesta notícia, saps? I després veure els comentaris de sota.
Sí, és molt fort, això.
Ja jo penso que també tots tenim responsabilitats. Però
el reflex de la societat.
I la premsa quina responsabilitat té de tot això? Perquè el titular ja és de traca, baralla de fandilles. Bueno, bueno, que estem parlant de nenes d'11 anys, per favor. O sigui que el titular ja és com... saps? Però després els comentaris que hi ha sota... Jo crec que no... s'hauria de quartejar una mica i ja ens tindríem que posar una mica serios de dir no, el sota el paraigües de l'anonimat això s'ha d'acabar.
Bueno, jo fa 3 anys que ho denuncio, Sandra,
jo crec que
ja
no es pot parlar,
o sigui,
l'embolic de fandilles són nenes, perdó, no. I són nenes menors. Exacte. I cuidado que posem cares i els comentaris de sota a mi no m'afecten perquè jo cada dia quan me dutxo me poso vaselina perquè tot em rellisqui, però un crio petit els hi poden marcar tota la vida i això s'hauria de mirar de jo penso que s'hauria de començar a posar una mica de límits, que no es pot parlar sota el paraigües de l'anonimat a fer mal a tothom.
I funciona l'anonimat, vull dir, jo amb l'Aleix, amb la meva parella, perdó, hem provat de crear un correu, ni existeix el correu, tu poses a l'usuari un correu electrònic fals que no fa tant ni que estigui validat per Google, un i poses al comentari el que vols i arriba de seguida perquè jo estic farta de...
Sonen molts, a tots els mitjans de comunicació es poden fer comentaris de manera anònima,
pues a mi
i
no
això...
Pues també... a mi no em sembla gens bé, vull bueno, dir, pues, jo clar. M'estàs assetjant a mi els diaris perquè jo estic dient el que dic, posant la meva cara, el meu cognom, la meva... tot. Bueno. A mi no em sembla bé, entenc també que la premsa d'aquest país, si no tingués comentaris, no tindria ni la meitat d'anunciants perquè a veure qui es llegiria les notícies digitals, perquè una cosa és el que sorgeix físicament com el meu pare, que ja és gent, que és un hàbit diari, i n'hi ha molta gent que a més és t'envia una notícia perquè mira aquest comentari o mira aquest
crec,
això.
Jo crec que sí que els llegiria, sí que es llegiria.
Jo crec que molta
igual,
gent
eh?
No, Sandra. Entres un cop a llegir-te la notícia, però com saps els comentaris que poden haver, dius, hòstia, vindré d'aquí 3 hores que això encara no ha esclatat.
És que hi ha gent que fa comentaris i hi ha gent que contesta els comentaris i contesten...
És tot un ecosistema molt tòxic i tot pels diners. Jo per això moltes vegades, ara els mitjans quan em demanen una entrevista o qualsevol cosa, la Sandra ho sap, jo els dic que m'ho deixin, almenys ja que no puc controlar els comentaris, revisar el que han posat, perquè com que també s'inventen coses i fingeixen coses...
Bueno,
o
interpreten les coses de manera diferent.
Pues
no,
com la seva interpretació m'hi pot portar un problema psicològic, perquè després els comentaris seran com seran, perquè tu no has sigut molt precís, qui m'hi deixa revisar bé i qui no, pues no li dono, ho sento molt, però no per res, no és que t'estigui censurant, és que tu m'estàs a mi... he fet entrar un joc que potser jo no vull entrar als comentaris. Si no hi haguessin comentaris, escriu el que vulguis de mi. Si ets un periodista i t'has equivocat, ja et denunciaré o faré el que cregui pertinent, no? També tinc el dret. Però clar, quan el joc va dels comentaris, i sobretot que permets posar qualsevol cosa, ostres, pues sap molt greu. Vull dir, a mi personalment em sap molt greu.
Hi ha gent que se ven amb els comentaris.
Sí, tio, i a més és de l'anonimat. A més et dius, Manolo, estàs a la teva feina i en comptes d'estar treballant estàs als diaris. Jo em preocuparia més per això. Però clar, és un debat que de moment...
La Clàudia l'hem donat fort,
sí,
els comentaris.
Moltíssim.
A mi també, però jo com que no me'ls llegeixo.
Però bueno, com que sóc l'única que sembla que això li sembla aberrant, que els mitjans guanyin diners a través dels comentaris, doncs pues, bueno, pues, pues jo ho seguiré dient i a veure que algun dia pues, més gent desperti i també li sembli malament i jo que sé, canvien una mica la normativa, almenys que la persona s'hagi de registrar al diari, jo no dic que no es puguin permetre, que et crees un perfil al diari amb un registre de comentaris i si mai la policia, com jo, n'hi ha tal, 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 tal i aquest usuari persistivament em fa això, tinguin un correu electrònic amb un telèfon i amb un tal.
Cas, que una persona va denunciar amb un altre i el van enganxar, pel seguiment de l'IP i tot allò que era el del Casa Canut, era,
Si et volen enganxar, sí, t'enganxen,
Sí, però clar, ja te metete, clar. I poder jo no es denunciar i t'has de buscar un advocat.
És el que anava a dir ara, és el que anava a dir ara, i això no és just perquè a mi m'assetgen, jo tinc que aquí
No, gran avantatge de la ràdio, és directe, no hi ha comentaris, si hi ha comentaris els fem aquí directament.
No, i qui vulgui comentar a TikTok o a Instagram, perfecte, si és que justament és un usuari, si jo aquest usuari demà avui el vull anar a denunciar, hi ha un usuari registrat, si a mi el que em molesta no és que tu puguis opinar, jo m'he fet coneguda, però opinar el que a mi em sembla, fes-ho tu també, però dona la cara.
Però soltar el paraigües de l'anonimat...
Tothom és valent.
Sí, és el que et dic, i a vegades es diuen coses que poder d'una altra manera no ho diries.
Exacte,
saps? Jo fora de ràdio segurament et diré les coses d'una manera i amb el micròfon te les diré d'una altra, és que és així, però clar, sota el paraigües de l'anonimat, sí, ostres, a vegades es passen molt, perquè la Clàudia i jo, que amb ella tinc certa amistat, a vegades ha escrit alguna cosa i després he vist els comentaris i he pensat, deu estar que no s'ho... perquè es passen molt i hi ha molta gordofòbia, hi ha molta enveja amagada i que la gent, que tenen molt mala llet i les paraules fan mal.
Ens queda una miqueta menys un quart d'hora. Un tema que jo tenia apuntat i que heu aixecat, esmentaves aquests nois del pas de la casa, doncs que tenen famílies que treballen, l'evolució de la societat també, pare, mare que treballen, no forçament tenen una cèl·lula familiar darrere doncs, de padrins que estan aquí. Això és una... no diria una desimplicació, no? Però un desvinculament d'un cert seguiment que poden tenir els pares dels nanos, perquè arriben al vespre a casa, la cosa és sopar, anar a dormir, has fet els deures si no, i demà un dia més. Sí. I això, malauradament, la societat va, des de ja fa uns quants anys, en aquesta, diguem...
Dinàmica
o fugida endavant que no es revertirà, malauradament. No sé, Mònica, tu de tot això sí, per a consultes sobre assetjament i altres, i els pares que per tot el ritme de vida que portem no sé com ho puc fer.
A veure, jo com a psicòloga també infantojuvenil també puc dir que moltes vegades et trobes famílies que no poden recórrer a anar al psicòleg, per exemple, una d'aquestes no poden, perquè si no poden inclús menjar ni pagar el lloguer, que ara mateix pues, estem amb aquest tema de lo que serien l'habitatge, no? Aquí a Andorra, no? Llavors no podem demanar que facin miracles, no? Llavors el reflexe també és la infància, no? Aquesta infància en risc que tenim al país, que ens agradi o no, està aquí i ha vingut per quedar-se, vull dir, és com deia la Clàudia, no? que tenim tots aquests migrants que han vingut i els que portem molts anys aquí també, que cada vegada costa més mantindre una vida una mica digna, no? Andorra, llavors no podem mirar cap a un altre costat i crec que moltes de les violències que patim a nivell social també és per aquesta desigualtat.
Sí, això generarà doncs, malauradament, doncs potser per alguns no diem traumes, no? Però patologies que hi haurà per anys de solventar-ho. El que comentava la Sandra doncs amb aquest noi que té ja 20 i pico d'anys i...
I
arrossega. Preocupant per el futur d'aquests joves i com es construeixen també. I què seran després també de grans, quina actitud tindran de cara a ells mateixos i a parelles, a fills, a societat, a entorn familiar, professional i èquits.
Exactament, estem passant per moments no molt fàcils per moltes famílies, no? Llavors, clar, jo crec que si enfoquem el tema amb les violències que estem observant últimament a la societat, a la nostra societat, jo penso que ve molt d'aquí també, dels recursos que tenen moltes famílies, dels pocs recursos. Llavors, bueno, lo primer que et treus pues, és intentes tindre l'economia suficient per les coses bàsiques. I lo primer són els fills, no? Vull dir que intentes pues, tirar cap endavant amb ells com pots. I després, pues, clar, aquests nanos, pues, si s'han d'estar d'algo, pues, són els primers que s'estan de qualsevol luxe, no?
De la primera vegada que vas venir aquí a la tertúlia, Mònica, encapçalaves el projecte Stop Bullying. Uh-huh. Passos avançats, què hi ha dintre, diguem, l'olla que està coguent, que ja està, diguem, en funcionament?
A veure, jo en principi col·laboro també amb l'associació d'Adjara i ara mateix estem fent una campanya de tallers per algunes escoles, Sandra?
Sí.
I a partir d'aquí, pues, a veure, amb el projecte de Stop Bullying també estem col·laborant i estem veient que encara n'hi ha molt negacionisme. Vull dir, del tema de l'assetjament escolar. Tenim d'anar construint molta consciència sobre els nens, tenim de fer molta consciència sobretot de les vulnerabilitats que n'hi han sobre ells, i sobretot els adults hem de prendre consciència de que moltes vegades no són bromes. Intentem també gestionar el que són els conflictes entre els joves. Lo ideal seria també ensenyar una mica a nivell de la nostra societat, a les escoles, ensenyar una mica a mediar aquests conflictes i que els mateixos joves poguessin també tindre eines per fer una mica de mediació entre iguals, no? De poder entre ells pues, gestionar tot això que es va coguent des de fa molt temps enrere, i després que no haguessin aquests casos d'assetjament i que també les escoles també poguessin recolzar i escoltar també els nens quan realment n'hi ha alguna cosa així. Crec que falta encara molt per fer, la veritat.
Dintre del que acabes de dir, bé, el teu llibre Silvet a les escoles el tindrà de fer lectura obligatòria a partir d'una certa edat, potser?
Per mi sí, i ja ni a partir d'una certa edat. Jo, per mi, això ho pot entendre un nen petit si li llegeixes o li expliques, com un adolescent ja que està al liceu on sigui. Hauria de ser obligatori, se'ls hauria de dir als nens: mira, hi ha aquest llibre, m'has de fer un resum del que creus que passa aquí. Per ser una manera que els nens s'han de llegir sí o sí, perquè clar, tu li dius al nen, léete esto, i no s'ho llegeix.
Clar,
es llegeix així per sobre. Però si li dius, m'has de fer com una sintaxi o no sé què, el nen s'haurà de llegir el llibre i veure una mica tot el que hi ha dins, i potser els hi fa reflexionar una mica.
També ho pots enfocar d'una altra manera, que el fer-ho de lectura obligatòria a partir d'una certa edat, doncs, en lectura en classe, per dir-ho així d'una manera, perquè el grup a vegades, doncs, exposar-ho davant del grup, la reacció és molt diferent que si ho fas en plan individual, no? Mm-hmm. I després, en una segona fase d'edat també, el que dius tu, no? Doncs fer un treball, doncs, de redactat, de sintesis, del que sigui.
I sí. No només en temes de ioga, en temes d'escola, perdó. L'altre dia que vam estar el dia 23 venent el llibre, que a més els vam vendre tots, ens va quedar 3 o 4, vull dir que anàvem...
Sant Jordi va anar molt bé, per dir-ho.
Va anar molt bé, però que nosaltres anàvem com una plataforma, no anàvem, la idea no és vendre llibres que ens coneguin, però a mi em va sobtar molt, sobretot persones que fan ioga, que el tenen com a eina de treball, que fan grups i que fan llegir el llibre i que el tenen, van comprar algunes, i algunes altres que ja el tenien, no? Que el fan servir com una eina de treball amb els grups que fan, amb els xavals, i que, pues, amb això, educació amb respecte, i els hi fan llegir un conte, els hi fan com un relat, no? I després el dia del 23 també em vaig trobar mares que venien, bueno, però és que el meu fill té 10 anys, vols dir que no és molt petit? Jo els hi tornava la pilota, bueno, si li fan bullying amb 10 anys, trobes que és petit perquè li facin, doncs poder el tindries que començar a muscular, no? I també alguns professors, perquè van vindre crios, hi havia professors que el coneixien i hi havia que no, i els deien, penseu que estan en totes les escoles com a llibre de consulta, perquè el llibre està allà a les escoles, el govern l'ha comprat i l'ha posat. Després, pues, això, que treballin amb ell, pues, a nosaltres ens agradaria. Que sigui obligatori, jo no soc t'obligar a llegir, Bueno, jo penso que quan t'obliguen a llegir algo, estàs muerto. Però de fer-ho en grup, sí.
Deia de lectura...
Jo soc així,
Jo deia de lectura obligatòria o de lectura, diguem, conjunta obligatòria en classe, perquè passa una cosa, també. Avui dia tots ens estem enfocant i ens estem endinsant entre l'assistència de la IA per qualsevol cosa. Sí. Ningú escriu, ningú redacta, no. Ningú pensa. Clar, si nosaltres ja, la nostra generació, ho detectem i ens costa adaptar-nos. Sí. Dius, els que venen, el que deies tu, Clàudia, no? Que els teus germans petits són uns cracs amb mil coses, i segur que ens passen la mà per la cara moltes coses a tots nosaltres aquí. Dius, clar, dius, tu què has llegit? O sigui, jo moltes vegades algunes persones, quin és l'últim llibre que has llegit? I quanta gent es queda en blanc quan li fas la pregunta?
No, com a llibre, no, diran que llegeixen a internet les coses que els interessen, i segurament llegeixen moltíssim, creu-me, de videojocs, de com passar d'aquest nivell, de com no sé què, però clar, de lo que els interessa, del seu món, la seva realitat, i sobretot a través d'una pantalla, que és el que fa que no sigui aquest trauma, que sembla que hi ha generacional, de no sigui que toquis un llibre i t'agafi un herpes o alguna cosa.
La tinta corroja.
De veritat, que a vegades quedo, jo veig amb uns germans que a vegades llegeixen moltíssim, però a través de la pantalla i sobre el que òbviament els interessa. També és veritat que potser el que els interessa no està en paper físic, no? A vegades aquesta realitat va una mica sobre la seva realitat, amb gent de la seva propietat, que no tenen mitjans pues, per publicar llibres o X o Y, Z. I també és veritat que abans, ostres, jo me'n recordo els divendres que em tocaven amb el papa, que era un divendres sí, un divendres no, sempre anàvem a berenar al Pirinès. Mon pare és rutinari, però més no poder.
Sí, llavors, jo conec de no fer.
I llavors és rutinari. Llavors era el divendres a Pirinès. I abans la llibreria Pirinès estava al costat de la... Sí. Jo resava per a veure si l'enredava perquè em comprés un llibre. Em semblava com superdivertit. Però per què? Perquè per mi era una diversió. Vull dir, a mi la Nintendo DS me la van comprar. Quina mala sort que a mi no em va agradar. Però jo també sé que jo sóc un cas entre un milió. Vull dir, a mi em compres un Tamagotchi o no sé què i a mi m'avorrien. Llavors, en el meu cas sé que és particular, però també crec que abans pues, hi havia menys opcions i quan tens més opcions, és com la tele, no es mira la tele. Per què? Perquè abans n'hi havia 5 canals, o tragaves el que n'hi havia o no. Ara tens 10.000 plataformes, 10.000 històries, i aquesta llibertat de poder consumir el que volem també ha portat que avui en dia s'hagin de posar límits en certes coses. Però jo, tornant una mica a lo d'abans, jo, Sandra, sí que el posaria com a lectura obligatòria, sí, perquè al final els testimonis són del país, sí. I a veure si potser així n'hi ha més. A mi m'encantaria, per exemple, anar a un col·le a fer una xerrada, però jo no em sento que tinc els estudis o la capacitat per fer-ho, però m'encantaria per anar a explicar quatre coses, perquè molts adolescents no pateixen assetjament, sinó que s'autoassetgen, perquè estan comparant la seva vida amb la meva. Que jo ja treballo, que jo ja tal, que jo ja qual, i aquests nens, pues, lo que deia abans de les ungles la Sandra, o sigui, hauries de veure nens que estan superdeprimits perquè a través de la pantalla veuen gent que tenen 3, 4, 5 anys més que ells, amb la vida resolta, sobretot aquesta gent viu a Andorra, amb tots aquests youtubers, tota aquesta gent, que no els critico, és la realitat, i dius, i a casa meva avui em donaran un plat de sopa i jo de vacances me'n vaig a Peníscola, com si fos una merda anar a Peníscola, perquè ens entenguem, quan és xulíssim, perquè l'altre se'n va a Dubai. I és com, clar, jo quan era petita jo no tenia això amb qui comparar-me, em semblava superguai a les Borges del Camp i arreu, em semblava la leche. Clar, avui també et compares, que no fa falta només que t'assetgin, sinó que tu mateix t'autoboicotegis, que molts adults també ho fem, això.
Tens tota la raó.
Vam fer la fira aquesta dels oficis i de més, jo vaig trobar a faltar oficis de mans, Sí, els oficis de mans els vaig trobar a faltar, però també els vosaltres, saps? Perquè també hem d'entendre, això està aquí, ja està, vull dir, hi ha gent que es dedica a això, la meva filla es dedica a això, la Clara es dedica a això, te costa més assimilar-ho com a pare, si te molesta també, a vegades, pues, dius per què, però bueno, està ahí. Però jo vaig trobar també això a faltar, no? Que hi haguessin pues, aquestes persones que us dediqueu a això i que sobretot els hi féssiu entendre als xavals que són hores de sacrifici.
Moltes,
després va fer la xerrada a l'Espitxer aquest que és tan bo, que és andorrà, i els hi deia, és que jo em dedico 6 hores, 5 hores, tal, que no es pensin que tu ets tiktoker perquè no, ets tiktoker perquè tu curres i perquè generes contingut i això representa que tu has de dedicar 5 hores al dia, has de formar-te, has de tal... Però també jo això ho vaig trobar a faltar. Pues que jo l'any que ve...
De dir, perquè són,
no, jo vaig dir,
Són oficis aspiracionals, o sigui, no és només oficis que és d'aquí, sinó que molts aspiren únicament i particularment a això.
Claro.
I que, escolta'm, això és com ser cantant. Triunfe un de cada 10 d'Operació Triunfo. Està.
Doncs sí, ho tenim que deixar aquí perquè nosaltres podíem fer 2 hores de tertúlia. Claudia Conill, moltes gràcies per venir avui.
A tu sempre.
Silvia Lluc, molt content d'haver-te tingut avui aquí amb nosaltres.
Sí.
Et dic fins la propera, que segur que hi haurà més.
Sí.
Sandra Cano, gràcies per venir.
Jo abans de despedir-me volia donar les gràcies públicament per el que fa sempre per l'associació. Aquest home recolleix bicicletes, les arregle i les dona pels nens de l'associació. I això té un mèrit tremendo, perquè li dones una segona vida i a nens que no tenen els dones una alegria.
Es fa el que es pot. T'agraeixo el compliment. Mònica Martínez, també moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies a vosaltres.
I també dic fins la propera. Nosaltres us desitgem un molt bon cap de setmana i res, ens tornem a trobar dimarts estem al maig.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.